Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Ja m'entens, el programa LGTBIQ i més de Catalunya Ràdio.
Hola a totis! Aquesta setmana als Amantens cuidem-nos dins del col·lectiu. Una entrega que ens serveix per recordar-nos que som fràgils i que com a col·lectiu ens hem de cuidar. Aquesta també és la finalitat del nou llibre de Gabriel J. Martín, Quiérete mejor, maricón, de Roca Editorial, un treball que dona claus i eines per millorar la nostra autoestima. L'estat espanyol és el primer país de la Unió Europea en finançar la PrEP injectable. En què consisteix? En parlem amb l'investigador del VIH de l'Hospital Trias i Pujol i responsable mèdic de Barcelona Checkpoint, Àngel Rivero. I sabrem tot el que fa referència a l'estudi de salut cardiovascular dins del col·lectiu LGTBIQ+. L'estudi es diu Estudi Iris. En parlem amb dues de les persones responsables, la doctora Anna Pontjoan i el coordinador Víctor Romero. I tancarem l'entrega d'aquesta setmana amb el director Fernando González Molina, que ens presenta Mi querida senyorita, que arriba aquest divendres 1 de maig a Netflix. Una història que posa el focus de la trama en les persones intersexuals. Per escoltar aquesta entrega dels Amantens no cal que demaneu hora ni cita prèvia. L'únic que us demanem és que estigueu a punt perquè... comencem!
Ja m'entens, amb David Ávila.
Fa 22 anys que la cantant Christina Aguilera va publicar Beautiful, un himne per aprendre a estimar-nos. En tot aquest temps han passat moltes coses, però el que no ha canviat massa és la nostra manera de percebre'ns com a col·lectiu. Això ja ho mostrava fa 10 anys el psicòleg Gabriel J. Martín amb Quiérete mucho, maricón. I ara ho torna a reafirmar amb Quiérete mejor, maricón, de Roca Editorial. I per parlar-nos d'aquest llibre, comptem amb la pròpia persona que ha fet aquest llibre, en Gabriel J. Martín. Hola, Gabriel, què tal? Com estàs?
Hola, hola, molt bones, què tal?
Doncs molt bé, contents de que tornis a participar aquí als Amantens, que sempre que treus llibre ens fas la visita i això ens fa molta il·lusió.
I a mi també, sempre. Quan el meu agent de premsa comença a preparar els enviaments de llibres i tal, sempre diem, home, ja m'entens, no? David, ja, que se l'ha d'enviar. Estàs el primer de la llista.
Ah, doncs mira, moltes gràcies. Fa il·lusió saber-ho. I també fa il·lusió veure un llibre tan xulo que ens ajuda també a millorar la nostra autoestima, que les persones del col·lectiu l'has centrat en les persones gais del col·lectiu LGTBI o les persones els homes que tenen sexe amb altres homes o relacions amb altres homes, però jo tinc l'impressió que podria ser un llibre per tot el col·lectiu LGTBIQ i més.
Sí, a veure, sincerament, jo sí, jo sé perfectament que sí, i de fet molta de la investigació que he fet servir per preparar capítols i, bueno, i argumentar la meva exposició surt d'investigacions que es fan amb persones del col·lectiu, no només amb homes gais, sinó també amb dones lesbianes, persones trans, persones no binàries, etc. El que passa és que, a veure, a mi se'm conec per parlar d'homes gais, de dir, treballar a teràpia amb homes gais, publico vídeos per a homes gais, i jo crec que la meva veu està molt encaminada a l'home gai, i, bueno, em dedico al que jo sé i conec, tot i que sí que sóc conscient que, evidentment, moltes de les coses que s'expliquen al llibre són aplicables, evidentment, a tot el col·lectiu.
I ara que sentíem aquest tema de Christina Aguilera, el Beautiful, la pròpia autora en la cançó ens diu que ens hem d'estimar millor. Un fet que expliques que les persones de la comunitat LGTBIQ+, anem molt, molt mancats d'autoestima.
Sí, clar, perquè en preparar aquell llibre, hem pensat la idea, no? Perquè al principi ja saps que, bueno, tens una idea al cap, jo crec que seria interessant treballar aquesta història, que igual que havia treballat les parelles o havia treballat la intel·ligència artificial o la sexualitat, doncs jo crec que toca un llibre que sigui monogràfic sobre l'autoestima, el com nosaltres ens valorem i a partir d'aquí com ens relacionem amb la resta del món, d'homes, de persones, bueno, etcètera, no? I el de l'autoestima era un tema que estava molt pendent, perquè sí que sóc conscient de que és una situació, és una part molt complicada per a molts de nosaltres, que si vols ara expliquem per què i per què no, tota la història i tal, no? Però sí que feia falta. És com, jo què sé, hi ha altres temes com les no monogàmies, no sé quantos, tal i qual, que també em demanen ja llibre de, bueno, aquest és un tema que s'ha d'ocupar, no? I ja tocava l'autoestima. I com que, bueno, feia 10 anys, precisament, un aniversari molt rodó, de quírete mucho, i l'estructura és semblant, no és igual, però és semblant, no és una segona part, ni tampoc... Bueno, és una mena d'ampliació, si tu vols, no? Perquè parlem de l'homofòbia interioritzada i com l'homofòbia interioritzada és el que ens repercuteix d'aquesta manera tan negativa, que ja explicarem, no? Però sí, sí, ja tocava, s'havia de desenvolupar el tema de l'autoestima al col·lectiu, estem una mica sota mínims.
Va, mira, anem desgranant temes. Allò de no fem spoilers, doncs aquí sí que en farem, d'spoilers, si ens deixes.
Vinga. Sí.
Fa cosa d'un any, en aquest programa, vàrem parlar amb l'escriptor Francesc Soler, company d'aquesta casa, del Matí de Catalunya Ràdio, i amb l'escriptora Fer Ribas, i ens parlaven d'això de l'autoestima i el col·lectiu LGTBIQI+. Escoltem-lo, va.
Preguntem-nos per què molts nens del col·lectiu o moltes persones del col·lectiu, quan hem sigut nens, doncs hem estat molt estudiosos, ens hem portat sempre molt bé, hem ajudat sempre a casa, etc. No? Perquè en el fons, molt en el fons, a vegades, hi ha aquest sentiment de voler compensar, no? De dir, pel fet de ser gai, pel fet de ser lesbiana, pel fet de ser trans, acabaré sent una decepció, doncs almenys deixa'm-ho compensar sent un nen modèlic, que en el fons a l'hora de jutjar-me diguin, mira, encara que tingui aquesta tara, encara que tingui aquest defecte, però en el fons és una bona persona, no?
Deixem contextualitzar el tall. He de dir que el...
No, està perfecte, eh?
Ah, vale.
Maravillós. M'has donat un peu increïble. És que el Francesc s'explica sempre superbé, clar. És que...
Deixem, no, que vull dir que per qualsevol persona que no el pugui escoltar, el Francesc Soler és company d'aquesta casa, és del col·lectiu LGTBI i defensa els drets, vull dir, que no sembli aquí descontextualitzat, eh?
Exacte, sí, que qualsevol podria passar perquè el coneixem, som amics, i llavors que Francesc s'explica perfectament i ho diu de meravella, perquè és, efectivament no és l'únic mecanisme, ni en més, però és molt important el de la sobrecompensació, que és el nom que rep aquesta necessitat de compensar amb el desenvolupament extrem d'una característica que d'alguna manera dissimuli la tara que tenim nosaltres, que és, ens han dit que tenim aquesta tara, tenim homosexualitat, de ser homosexuals, no? I desenvolupant aquest mecanisme, que és un mecanisme molt, molt conegut, de la sobrecompensació, precisament per això, no? I ho explica perfectament, perquè sí, sí, hem interioritzat aquest missatge des de la societat, des del bullying que es fan, etcètera, de que nosaltres tenim menys valor o que tenim un defecte, aquesta tara que fa menció, que esmenta al francès. I li tratem de sobrecompensar d'una manera, a vegades, super terrorífica, perquè quedem prisioners de l'estètica o de ser la bona persona que sempre ho accepta tot, que és el millor amic, el més treballador, el que es destrossa per l'empresa. Coses d'aquestes, i arribem a punts, a vegades, molt, molt, molt extrems.
I parles d'aquesta sobrecompensació i dones claus per millorar i superar aquesta sobrecompensació.
Exacte, perquè la idea d'aquest llibre era que fos una eina de treball. Perquè sí que és veritat que en altres, per exemple, el que intel·ligència, doncs havia fet una mena de calaix d'eines per fer servir a la consulta, perquè la persona la pròpia de la seva casa... Hi ha un parell de moments al llibre que explico, no? Digo, entenc que no tothom es pot permetir una teràpia continuada, que la salut mental, malauradament, en aquest país nostre encara deixa molt que desitjar i s'han de millorar moltes coses. Per tant, entenc que una persona busqui ajuda on pugui, en llibres, en vídeos, on sigui. I volia deixar aquest maletí, aquest calaix d'eines perquè pugui servir tothom, no? I allà, al capítol de la sobrecompensació, evidentment, també hi ha una sèrie d'exercicis, tasques que podem desenvolupar per treballar la sobrecompensació i deixar de, d'una banda, que tota la nostra autoestima recaigui i estigui recolzada sobre només una característica i que, per tant, podem sentir-nos més complets, saps què vull dir, no? I que tenim un valor que no només està associat a una característica, sinó a la nostra persona al complet. Però, bueno, això explica ja a l'exercici.
I, clar, un altre dels conceptes que també apareix en el llibre i ho argumentes també molt bé és el tema del pes de la religió, en la que sovint a les persones del col·lectiu LGTBIQI+, anava a dir ens etiquetava, però encara ens etiqueta com a, com a malalts, i això tampoc ha ajudat massa.
Absolutament. Mira, de fet, l'altre dia, perquè clar, estic amb la gira de presentacions del llibre, tu ja saps com sí. va això, i el dia 10 d'aquest mes d'abril vaig estar a Madrid. I resulta que allà havia un noi que fa una cosa superxula, xulíssima, que és un noi que havia estat testic de jove, no? I clar, en aquesta congregació, si tu dius que ets homosexual, t'han de deixar de parlar tots. Total, però tots no vull dir la congregació, la teva família. O sigui, la teva família té l'ordre de deixar-te aïllat completament, de no voler tornar a relacionar-se amb tu mai més a la teva vida, amb la qual cosa tu que t'has crescut dins d'aquesta... Bé, una secta, és una secta, i ho sento molt, és una secta. I t'has crescut dins d'aquesta secta que, a més, et recomana no relacionar-te amb persones de fora de la religió perquè et pervertirà no sé quantes i no sé què, doncs resulta que no has pogut desenvolupar una xarxa de social, una xarxa d'amics, de suport emocional, perquè només et relacionaves amb persones d'aquesta religió. I, a més, quan surts de l'armari perquè has d'acceptar, perquè ets homosexual, perquè t'enamores d'una altra, pel que sigui, te rebutgen tots, fins i tot la teva família, que mai no et podrà tornar a parlar amb tu. Això, el missatge, i aquí parlem d'un cas molt extrem, però amb congregacions i persones que són superreligioses, que contínuament estan dient que una persona homosexual és una persona malalta, que té alguna tal mental, que això se cura, que han d'enviar-te a teràpia, que has de rezar molt, que no sé quantes, tal i qual... Això deixa el missatge de que nosaltres estem equivocats, equivocadíssims, estem distorsionats, que tenim una malaltia, que estem tocats del cap, ja saps, i que clar que nosaltres doncs, tenim un defecte horrorós i grandíssim. És un pecat enorme que ho fa horrorosament a Déu, no? En el Déu que ells creuen. Eh? Clar, això deixa a l'autoestima el missatge de tu no vas re. I bueno, sort que t'estimen algunes persones, saps? Has d'estar agraït que algú, tot i que d'aquella manera... t'estima, no? Però la por a relacionar-te amb la resta del món, la sensació de que tothom te rebutjarà, la sensació de que has de passar sí o sí pel que et diguin, perquè si no et deixaran completament sol. A una persona, l'amenaça de deixar-te en solitud és terrible. El pitjor que podríem dir-te, perquè necessitem a les persones, necessitem els demés. I aquí aquesta gent juga amb aquestes eines de maldat extrema i a fan servir amb els homosexuals del col·lectiu, no? De la seva congregació. La qual cosa és horrorosa que s'hauria de denunciar. I aquest noi el que fa precisament és reunir testimonis i casos i coses que han passat per fer, bueno, doncs, un corpus d'assenyalar que aquestes coses estan passant al nostre país i no s'han de consentir de cap manera.
Deixa'm aclarir, matisar una cosa que has dit quan dius a les persones ens fa por quedar-nos sol. Clar, a les persones del col·lectiu LGTBI, a mesura que anem creixent, i ens fa por explicar-ho a la nostra família, sobretot ens fa por explicar-ho pel rebuig, per quedar-nos sols.
I tant, és que si no fos pel rebuig, jo crec que cap problema, cap persona tenia problema de dir m'agraden els homes, m'agraden les dones, m'agraden tots dos, m'agraden, jo què sé, m'agraden els armadillos, doncs ja parlem d'altra cosa, no? Però dius, m'agrada una persona, ja molt bé, i te l'estimes, sí, vull fer-la feliç, que genial. Clar, això no hauria de ser cap problema. Nosaltres no sortim de l'armari per por al rebuig, a l'aïllament.
I, per exemple, l'any 2023, en aquest sentit, el cineasta Javier Ambrosi, és un tall que també l'hem posat en algunes entrevistes, també va fer unes declaracions al programa Versió Espanyola que crec que encaixen molt bé també amb el que dius al llibre. En aquest cas, també parla de la infància robada de les persones del col·lectiu.
Creo que las personas LGTB, muchas, nacemos desarrollando una personalidad falsa para que no nos vean, para que no nos peguen, para que no nos insulten, para que nos quieran. Entonces el orgullo representa justo lo contrario, exponerse, salir, celebrar. Me emociono, el disfrute. Por eso me duele tanto cuando hay gente que quiere señalar el orgullo como una fiesta sexualizada o como algo que debería estar fuera de los ojos de los niños, porque es fundamental. Es la fiesta de los que no éramos invitados a la fiesta.
¿Qué piensas?
Que maco l'Ambrosi.
Sí, sí.
M'encanta tot el que fan tots dos, la veritat. Jo, temes de cinema i de sèries amb ells, estic enganxadíssim.
Deixa'm fer un petit spoiler. Després parlarem d'una pel·lícula que han produït ells i que es diu Mi querida senyorita, que crec que també et pot interessar.
Hi ha soroll.
Sí. Digues, amb aquesta declaració.
I és veritat, de fet, aquest mecanisme de desenvolupar aquesta personalitat feixana, que és una mena de màscara, és el que diem abans de la sobrecompensació, no? Et converteix en una altra persona que té una característica superdesenvolupadíssima que fa reunir l'admiració de tothom perquè, mare meva, el que fas, el que dius, el que ets, meravellós, i vius amb aquesta personalitat que no és... Hi ha un psicòleg, l'Alan Downs, que jo l'esmento molt en els meus llibres, que té una metàfora meravellosa. Dius, això és com si tu li demanes en un... Sí, li demanes al teu veí que et deixi el cotxe. Té un deportiu, te'l deixa, no? I vas amb el teu cotxe al centre de la ciutat amb un deportiu descapotable, preciós, un color vermell supercridaner, guai, guai, guai. Pares en un momentet, no sé què, i tothom s'hi acosta. Hola, quin cotxe, que xulada, quina potència, quina carrosseria, mira, no sé quant, no sé què, que bonic, que bonic, que bonic, que bonic. I fan molts afagaments sobre el teu cotxe, però tu no el sents de cap manera, perquè el cotxe no és teu. I això, quan tu desenvolupes aquesta personalitat feixana, té un problema que sí, tens l'admiració, el carinyo de la gent, però no el sents perquè no està dedicat a tu, està dedicat a una màscara que tu has desenvolupat. Uh-huh. I no sents el carinyo, no sents la vinculació, no sents cap vincle amb cap persona, no? Això és dolorosíssim. Tot l'esforç que tu has fet per aconseguir l'admiració, l'acceptació de la resta, no serveixen per res, perquè al final el que estan admirant o estimant és una cosa que no eres tu, sinó una cosa que tu has desenvolupat per... Una bogeria. I, evidentment, terminem malament i arriba un moment que diem no podem continuar així. O sigui, jo soc el que soc, el que m'estimi m'ha d'estimar pel que soc, si l'agrado bé, si no l'agrado, bueno, carinyo, hi ha gustos, hi ha colors, ja està, no passa res, però hem de sortir d'aquesta situació. El Javi també diu una cosa molt xula, que passa molt amb nosaltres, i és això de l'adolescència tardia. Que molta gent diu, és que els homosexuals sembla que m'adolescents als 100 anys, i dius, ja, però és que aquesta persona quan tenia 14 anys, que estava a la seva adolescència, era el moment de fer la festa, de fritejar, de tontejar aquí i allà, no ha pogut perquè estava amagat en l'últim calaix de l'armari per si de cas sortia i tu li foties una bofetada o li dies qualsevol cosa. Si aquesta persona hagués tingut un ambient acollidor, segurament hauria pogut vivir la seva adolescència en aquest moment, hauria estat convidat a la festa i, per tant, no necessitaria viure aquesta situació perquè són habilitats, l'habilitat de corteig, del digoteat, tal i qual, són una habilitat que has de practicar. Si no practiques, mai no et sal. I l'has de practicar més tard més d'hora. Si no et deixem a l'adolescència, que és el moment, diguem que cronològicament de la teva vida, doncs serà un altre moment. I sí, hi ha moments que hi ha adolescències tardies, però tenen a veure amb el que hem estat amagats per por a l'assetjament de la resta.
I, clar, també si parlem d'autoestima i de tot plegat, un altre dels conceptes que també apareixen és el tema de l'autoimatge. I a vegades sempre tenim la percepció de no ens estimaran prou, no som prou atractius, és que, clar, tinc una mica de quilos de més, mai trobarem una parella perquè, clar, pel nostre físic... I això també dones claus per superar-ho. I fins i tot ens dones un parell d'exercicis, un d'ells és seu davant de qualsevol plaça o carrer i comença a mirar la gent.
Sí, estàs recomanant molt, perquè amb el tema de l'autoimatge és un camp en el que fàcilment fem aquesta sobrecompensació de la que venim parlant, no? Molta gent sobrecompensa amb un cos meravellós, de gimnàs, supertreballat, no sé què, no sé què, però, mira, ni està a l'abast de tothom, ni tothom té tant temps per anar al gimnàs no sé quantes hores cada dia, ni tothom té la genètica, ni tothom li agrada la proteïna, ni... Jo recomano molt aquest exercici perquè fan la comparació. Nosaltres, contínuament, les persones, en general, ens comparem amb la resta, que és una manera de buscar referents per veure si fan les coses correctament o no sé què. Bueno, és un mecanisme humà. No té més problema, no té més. O sigui, ens comparem. Ok, però hi ha tres maneres de fer la comparació. Cap a dalt, cap a baix o al costat, horitzontal. Vale? Normalment la fem cap a dalt, cap a, saps, sí, upwards, que es diu, no? Mirem en gent que està en una situació millor que nosaltres per trobar inspiració. Dir, mira, aquest, per exemple, no sé, com decora, com fa el plat de la no sé què, busquem idees, no? El problema, a vegades, és comparar-nos amb persones que tenen circumstàncies molt diferents de les nostres i, per tant, no podem aconseguir aquests objectius. És com si jo obro una revista d'aquesta del cor que venia el reportatge del Palau de no sé què condessa que està en Alemanya no sé quan, diu, home, és bonic, m'agraden les teles, però aquesta tela ja només el sofà aquest val el que jo cobro tot un any, no me'l compraré mai, però mira, em dona idees dels colors, la disposició, tal i qual. Bueno, podem fer aquesta comparació per trobar, bueno, doncs, inspiració, un exercici, no sé quan se li va, però el que recomano sempre és, mira, ves al carrer, mira la gent real. No la gent que treballa en un gimnàs i que té 8-10 hores cada dia per fer exercicis. No, amb la gent que treballa en una oficina, que triga una hora i mitja en arribar de casa seva a la feina i una altra hora i mitja a tornar a casa seva, que ha de comprar, que ha de cuinar, que ha de rentar-la i posar la roba estesa, que ha de fer moltes coses i que no té tant temps comparat amb aquesta gent. I veuràs que la majoria de la gent té cossos molt normalets i que tu ets un tio amb un cos molt normalet com tothom. No? Jo recomano això i anar a la Filipina, al Remolà, a la platja nudista. Perquè és una manera meravellosa de dir, mira, jo no sé per què tinc complexes, perquè aquí tothom està encantadíssim amb el seu cos i jo, mira, no, jo ja anava fora complexes.
I que l'altra cosa és que, com es diu a la meva terra, aquí tot es despatxa i que també sempre hi ha un, com es diu en castellà, un roto para un descosido.
Exactament, sempre. No, i a més tenen aquesta sensació de que només podrien ligar la gent que té un cos supernormatiu i amb una cara de portada de revista. Dius, què cony? O sigui, al final sí, podria resultar cridaner, és veritat, d'un gires la cara, no? Dius, que maco aquest noi, però ja està. Si al darrere no hi ha res més, una personalitat, una conversa, no sé què, no hi ha res això més. Cal. I això no... Clar, i tant, és que ni convença.
I la setmana passada en el programa vàrem parlar del chemsex i de totes les conseqüències que se'n deriven. Una de les persones que va explicar el programa, el ja m'entens, en una de les entrevistes que li vàrem fer va ser el Javier Giner, que va explicar que ell havia participat en chemsex y explicar todo el tema del chemsex. Escoltem-lo.
Sí, creo que en estos momentos en el colectivo LGTBI tenemos un problema tremendo con las chemsex, tremendo, y creo que nos está destrozando como colectivo en muchos aspectos, porque ya no es solo lo que ocurre ahí en esos X horas o X días, es todo lo que esas personas luego acarrean emocionalmente, ¿no? Entonces la forma de vincularse de esas personas también se ve muy afectada, como se vio la mía.
Què en penses?
Bueno, que cada cas és diferent i cada persona viu les circumstàncies de forma diferent, no? Tampoc no podem fer norma de que al final l'experiència personal de cadascú, que és importantíssima, respectabilíssima, i a més és una veu importantíssima. Javi ha escrit el Jo Addicto, la sèrie de Netflix ha tingut una repercussió importantíssima, si no t'imagines la quantitat de vegades que la gent a consulta diu, és que he vist la sèrie, és que m'he leït, no sé què, ja té una repercussió enorme. Amb el que en saps tenim un problema tremendo. I mira, aquí a Barcelona fa no gaire, jo crec que la setmana passada, l'anterior, es va publicar ja que s'ha convocat, bueno, que s'ha creat una taula sobre d'abordatge del chemsex amb la participació d'administracions, participació de col·lectius, participació de persones usuàries, participació d'agències de salut, és a dir, s'ha de donar una resposta coordinada, però el primer de fer i el primer que s'ha de fer és entendre bé el fenomen, perquè el fenomen lluny de l'amarillisme, del que a vegades trobem a titulars i el que expliquen persones que han tingut experiències molt complicadíssimes, és molt més complexa. Si parles amb gent d'organitzacions, persones usuàries i tal, bueno, veus que hi ha assumptes. No? La qüestió és, realment és un problema molt seriu, el del chemsex. En aquest llibre jo parlo de drogues de manera recreativa, perquè sobre chemsex vaig parlar al Green de Burgo, vaig parlar al Gay Sex i també en alguna sèrie que hem fet amb Cecida sobre la metamfetamina i tal, que se pot trobar perfectament a internet, tal i qual, no? Però sí, o sigui, la gent que té problemes, o sigui, diferenciem molt clarament entre consums recreatius, que és el que fa una persona de tant en tant, amb amics, en un entorn de festa, que s'ho està passant bé, que no es repetirà fins a no sé què sap, quan, vale? I una cosa molt diferent és el que em sents, que jo necessito drogar-me per poder relacionar-me, per poder mostrar el meu cos, per poder parlar de les meves fantasies, per poder vincular-me, perquè no conec a ningú, estic super desarrelat aquí, no conec a ningú, he vingut de fora, no tinc amics i no em puc relacionar, i l'única forma que trobo és en aquests espais que s'organitzen, que reben prena a tothom i passen aquestes coses. I és que és un fenomen molt complex, molt polifacètic, m'encanta, perquè fins que jo en sàpiga, sí que a Londres se fan algunes coses, a Amsterdam, Berlín, tal i qual, però aquí a l'estat, Madrid ni de conya, bueno, no hi ha, i que hi ha una taula amb totes les persones implicades que estan intentant coneixent ben aquest fenomen, com dic al principi del capítol, no? Calen polítiques públiques molt valentes, molt usades, molt valentes, per donar la resposta adequada en aquesta situació tan complicada que tenim amb molts xicots, molts nois amb problemes de consum de drogues molt fortes, a més.
Ja estem acabant aquesta conversa, Gabriel, però m'agradaria acabar-la també amb un altre punt molt positiu, i és enviant un missatge que a totes les persones del col·lectiu l'hem de passar aquest tràngol, que és entre cometes, el sortir de l'armari. I tu expliques i dones molts consells i animes a la gent a sortir perquè té molts més punts positius dels que ens pensem.
Absolutament. Mira, una de les coses que sempre explico, jo sé que clar, treballem des de dues perspectives, no? Una part més política, cívica, social, si tu vols, que l'entenc perfectament, però clar, un psicòleg treballa amb una persona particular en un context d'una consulta tancada i el que es fa allí té a veure amb la repercussió a la seva vida i, en tot cas, en el seu voltant. Poca cosa més, no? I, per tant, diferenciem. Hi ha una part que té a veure amb la visibilitat pública, els referents, etcètera, etcètera, que és un tema que té més a veure amb col·lectius, psicologia social i tal igual, però no el que fa nosaltres a consulta. I el que fa nosaltres a consulta és explicar una cosa molt diferent, que sempre l'explico amb la mateixa pregunta. Quina és la diferència entre un amic íntim i un conegut? Dius, home, que com l'amic íntim pots parlar de coses íntimes de la teva vida. Diu, perfecte. Si tu no surts de l'armari, tu mai no podràs tenir una conversa íntima amb ningú. Amb la qual cosa, tots els que t'envolten són només coneguts. I com se sent una persona que està envoltada només per simples coneguts? Dius, home, molt sola. Diu, perfecte. Doncs resulta que la persona que se sent molt sola termina desenvolupant problemes de salut mental, depressió, ansietat, etc. I això no ho volem. Per tant, el que recomanem és sortir de l'armari, desenvolupar vincles autèntics, basat en l'autenticitat de cadascú, del que jo sóc verdaderament, i sentir que de veritat tens una relació amb una altra, una relació directa, transparent, autèntica. Això serà un benefici tremendo sobre la teva salut mental. I aquesta és la raó principal. If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love, but oh. Ens acomiadem amb d'aquesta conversa amb en Gabriel J. Martín, amb la cançó de Pink, Never Gonna Dance Again. Per què l'has escollit, Gabriel? Perquè he posat molt bon rotllo, m'encanta, i me la poso per passejar, per anar al gimnàs. I quan, com diu ella, no? Jo mai deixaré de fer coses que em diverteixen, que facin feliç. Ja està bé, o sigui, hem de gaudir la vida, ja hem patit massa, hem arribat al moment de dir, nois, cantem i ballem, sisplau.
I cantem, ballem i llegim el llibre Quírate Mejor, Maricón, de l'editorial Roca, que és un llibre que, bueno, ha passat Sant Jordi, però encara ara el podeu comprar, ja que s'acosta l'estiu i també podem tenir eines per millorar la nostra autoestima. Gabriel J. Martín, estàs treballant amb algun llibre o amb algun projecte que sigui interessant per explicar?
Bueno, de moment necessito descansar una mica. Aquest llibre sí que és veritat que l'anterior havia estat una mica més costós perquè, bueno, havia tingut problemes de salut i tal i qual. I en aquest, doncs, mira, entre la redacció, el que va ser escriure'l i tot el procés de presentacions d'ara, em trobo molt d'energia, estic gaudint, viatjant, trobant-me amb lectors, amics, molt bé. I sí que hi haurà, però pel 2028 ja m'està donant voltes pel cap alguna idea, tal i qual. I això sí, però ja quan arribi el moment, Ai, doncs... Sempre tinc alguna cosa al cap, no puc evitar.
Doncs tant de bo, i siguem per poder explicar i poder-te convidar per parlar d'aquests nous projectes. Gabriel J. Martín, que tinguis molta sort amb aquest nou projecte. El Quírate Mejor, Maricón.
Moltíssimes gràcies, David, i a tota l'audiència del Ja m'entens, que sou meravellosos. Gràcies.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Ja m'entens, el programa LGTBIQ i més de Catalunya Ràdio.
I en aquest capítol on parlem de cuidar-nos com a col·lectiu, ens agradaria parlar d'un tema que va sorgir la setmana passada i que crec que és una de les millors notícies pel col·lectiu d'aquest any o dels últims temps. L'Estat espanyol és el primer país de la Unió Europea en finançar la PrEP injectable per combatre el VIH. Això què vol dir? Doncs ens ho explica l'investigador del VIH de l'Hospital Trias i Pujol i responsable mèdic del Barcelona Checkpoint, l'Àngel Rivero. Hola, Àngel, què tal? Com estàs?
Molt bon dia. Bé, doncs el que significa aquesta notícia és una bona notícia, que és la inclusió d'una alternativa més en les eines de prevenció del VIH.
Ara fa uns dies això sortia, aquesta notícia de que Espanya és el primer país de la Unió Europea en finançar la PrEP. Com ajudarà a les persones del col·lectiu en aquest sentit?
A veure, fins al moment existia una teràpia de prevenció pel VIH, que era oral, una pastilla, no? I com a tots els medicaments, hi ha persones que tenen efectes adversos que no les poden vendre. Aquestes persones quedaven excloses, no?, del programa de prevenció. Aleshores, en persones que no és un tractament òptim, l'opció oral, tindrem l'opció alternativa de aquesta PrEP injectable, no? Això significa que és una medicació que es posa cada 2 mesos i que vindran cada 2 mesos i durant 2 mesos estaran completament protegits envers el VIH.
I això com funciona? A l'hora de demanar-ho i tot plegat, com es fa aquest tractament?
O sigui, realment és un tractament que han d'oferir a persones que ja estan en seguiment de PrEP o que en algun moment hagin fracassat, no?, en el context del seguiment de PrEP i que hagin hagut d'abandonar el tractament, doncs podran demanar una valoració per veure si són candidats. En aquest sentit, el que és l'estat espanyol ha ficat unes restriccions en les que sí que estarà finançat. Seran unes condicions de que persones que hagin pres actualment la PrEP oral o que haguessin estat valorades per la PrEP oral i no fossin candidates perquè tinguessin un ronyó alterat, perquè tinguessin antecedents de malaltia òssia, una osteoporosi, per exemple, o que tinguessin algun tipus d'al·lèrgia al medicament. O també l'altra opció, que també estarà finançada, serà persones que tinguin una mala adherència sempre quan aquesta estigui justificada per alguna de les condicions que l'han ficat encara, o sigui, ens han ficat en les condicions per poder finançar. És a dir, no és un medicament que podrem oferir a tothom d'entrada. I això és per un tema de pressupostos, d'equilibri del sistema, i que és un medicament car, no?, que està combatint contra un genèric i, per tant, té uns costos més elevats. Aleshores, ho oferiríem a poblacions que realment suposa un benefici important.
Explica'm una miqueta quines diferències hi ha entre la injecció i el tractament oral. Per què és millor l'injectable?
A veure, el benefici sobretot és en quant a efectes secundaris. Sabem que la PrEP oral en algunes persones pot alterar la funció del ronyó, que per això es fan els seguiments. Altres persones que tinguin antecedents de problemes de malaltia òssea, sabem que el tenofovir pot accelerar parcialment l'osteoporosi i per tant no és l'opció més adequada. I l'altre problema que tenim és el problema d'adherència. La PrEP oral funciona si la prens, és a dir, si és un medicament oral que funciona quan es pren. Si no es pren, falla. Aleshores, hi ha persones que per patologies de salut mental o per altres condicions, aquesta adherència al tractament diari, no?, es veu condicionada, és a dir, que no compleixen correctament el tractament diari perquè hi ha alguna cosa que els impedeix prendre aquesta PrEP diària. Mm-hmm. Aleshores, en aquests casos són els que ens permetran, quan estigui molt justificat, utilitzar la PrEP injectable. Benefici, sabem que quan venen les visites el sistema administra el medicament i durant 2 mesos tenim garantit que la quantitat de medicació no dependrà d'ells, de que s'ho prenguin o no s'ho prenguin. Estem ja administrant i garantint que funciona. Sí que és veritat que és un medicament que té millor tolerància, menys efectes secundaris, es tolera perfectíssimament, ens garanteix aquest problema de l'adherència, per tant, és un fàrmac que en general té millors resultats en quant a prevenció, però de moment hem de combatre contra un genèric i la viabilitat del sistema sanitari és el que és, vull dir, no podem invertir milions quan no els tenim.
L'altre dia llegia, respecte a aquesta notícia, no?, de la PrEP injectable, es llegia que pot arribar a reduir fins a un 88%. Això és
cert? Sí, això ho hem comentat en la roda de premsa. No? Vull dir, aquí no és que redueixi un 88%, realment. El que estaven comparant és, respecte a la PrEP oral, en la PrEP oral hi ha un 0,7% de persones que es poden arribar a infectar. La majoria dels casos sempre per problemes d'adherència, la majoria. Aleshores, si comparem, hi ha 2 estudis, el HPTN 083 i 084, en el cas dels homes i persones trans, la reducció de la incidència de VIH comparant amb la PrEP oral, val? Amb la injectable, reduïa un 66% més respecte de l'oral. I en el cas de les dones, un 88%.
Abans comentaves que no tothom hi podrà participar pel tema de pressupostos. Teniu més o menys calculat quanta gent i pot participar en aquests tractaments?
Clar, no és participar, realment és que se'ls hi pugui donar accés, no? Perquè realment és que a mesura que anem veient els usuaris o que vagin, o sigui, que vagin venint els controls, anirem valorant qui realment es pot beneficiar. Les estimacions són molt difícils de fer perquè el tema de l'adherència, el tema de les funcions renals sí que és una cosa potser més quantificable i molt més fàcil d'identificar, però el tema de l'adherència s'ha d'avaluar molt bé amb els usuaris. Aleshores, ja assistem, o sigui, aquí a Catalunya, depèn de l'hospital, tenim les dades quantificades o menys quantificades, però, per exemple, hi ha comunitats autònomes que si tu deies que eres mal adherent, et retiraven del programa de PrEP, amb la qual cosa aquest criteri d'adherència estava molt emmascarat. Per tant, més o menys s'estima que podria ser un 10% dels usuaris que estiguin en PrEP, però això és una estimació molt, molt poc sòlida.
Àngel, també ara fa uns dies va sortir la notícia de que a Oslo, un home de 62 anys, conegut com el pacient d'Oslo, després d'un singular tractament amb cèl·lules mare per tractar un càncer a la sang, ha deixat els antiretrovirals i porta 4 anys sense tractament i lliure del virus del VIH. Això és cert? Podríem parlar...
Sí, sí, això són notícies que van apareixent de manera molt puntual. Són usuaris que, perquè per desgràcia, tenen una patologia oncològica, hematològica, que requereixen un trasplant de medula òssea. Aleshores, el que s'està fent aquí, el problema del VIH, que quan, per tractar el VIH, el problema que tenim és que actualment sempre queda un reservori, és a dir, sempre queda guardat en alguna part, no?, en algunes cèl·lules, aquestes cèl·lules de memòria que estan aletargades, adormides, que són les cèl·lules mare, podríem dir-ho així, val? Queden en un reservori i queden allà emmascarades. Aleshores, no hi ha res que ens permeti eliminar aquest VIH. En el cas de patologia oncològica, hematològica, moltes vegades quan es fa un trasplant de medula òssea el que fem és canviar totalment aquestes cèl·lules de memòria, aquestes cèl·lules mare, de manera que li estem fent un reset al sistema d'immunologia, de memòria del sistema immunològic, no? I l'estem canviant per un sistema totalment nou, és a dir, per cèl·lules totalment netes. I s'aprofita i quan es fa el trasplant es selecciona un tipus de persones que tenen una mutació que impedeix que el virus del VIH pugui entrar en aquestes cèl·lules. D'acord? Aleshores, quan el sistema immunològic de la persona, després del trasplant, es reconstitueix, el VIH es continua en tractament, de manera que estava inactiu, però encara que intentés infectar les cèl·lules noves del trasplant, no podria entrar perquè el receptor al que s'enganxa el virus per poder infectar la cèl·lula no existeix, està mutat. Aleshores, hi ha un petit percentatge molt baix de persones que de manera natural tenen aquesta mutació i tenen resistència a la infecció pel VIH, és a dir, que no es poden infectar. Aleshores, quan es fa un trasplant i s'intenta seleccionar algun donant que tingui aquesta mutació i faci que la persona després, quan s'interrompe el tractament, encara que hi hagués algun virus donant voltes, no pugui penetrar en aquestes cèl·lules noves.
Avui hem comptat amb l'investigador del VIH de l'Hospital Trias i Pujol i responsable mèdic de Barcelona Checkpoint, l'Àngel Rivero. Àngel, moltes gràcies per atendre'ns i per ajudar-nos a esclarir una miqueta tot plegat el tema de la PrEP injectable i aquesta molt bona notícia. Moltes gràcies. Going deep. I avui han vingut als estudis de Catalunya Ràdio una de les coordinadores del projecte Iris, la Anna Pontjoan. Hola, Anna, què tal? Com estàs?
Hola, encantada de seguir, gràcies.
I també comptem amb en Víctor Romero, que també és un dels responsables del projecte Iris. Hola, Víctor, què tal?
Hola,
com estàs?
Hola, com estàs?
Per cert, a totes les persones que passen pels amantents, us preguntem amb quins pronoms voleu que ens dirigim a vosaltres, Anna. Ell, ella, ell.
Ella.
Víctor?
Ell.
Doncs així ho farem i així ho respectarem. El projecte Iris, per les persones que no ho coneguin, consisteix en temes d'analitzar tot el tema de les malalties cardiovasculars en el col·lectiu LGTBIQI+. Ho he simplificat molt, però m'agradaria que ho expliquéssiu molt millor que ho he fet jo. Qui obre el meló? Va.
Sí?
Va, Anna.
Va, començo jo. El projecte Iris és un dels primers projectes del col·lectiu que està explícitament centrat en salut cardiovascular. Normalment, quan parlem de la salut en el col·lectiu, ens dirigim més a altres temes, sobretot la salut mental o la sexual. Però nosaltres pensàvem que el fet d'estar sotmesos o que hi ha, o el fet de viure en un món cis-heteropatriarcal pot impactar en la salut més enllà d'aquests aspectes. I ens vam plantejar el cardiovascular justament perquè no se'n sap massa res. I veiem que des dels Estats Units arribaven les primeres evidències de que allà podia estar passant alguna cosa, en termes de que potser hi ha factors de risc cardiovasculars, com ara la hipertensió, el colesterol o la diabetis, que necessiten un tractament a vegades i sobretot un seguiment des de l'atenció primària per tal de que el risc cardiovascular no augmenti i tenir menys possibilitats d'acabar desenvolupant una malaltia com ara un infart. Clar, això necessita de que a vegades fem una prevenció i quan apareixen aquests factors de risc, un seguiment necessita que anem al CAP. I a nosaltres ens semblava que igual en el col·lectiu hi ha certes barreres que dificulta que se'ns faci còmode a vegades, o potser a vegades retardem una mica les visites, i vam plantejar-nos que igual des d'aquest anar-hi poc, perquè aquesta tradició una mica, no sé com dir-ne, poc agradable d'anar a consulta, podia acabar impactant en la salut en termes cardiovasculars.
Víctor?
Sí, yo sobre todo, yo he empezado a trabajar en investigación un poco a raíz de estos proyectos, y sí que vengo de la parte más asistencial, de atención primaria, y es cierto que este tipo de proyectos creo que son indispensables porque a los profesionales nos dan cifras, datos, para empezar a cambiar la mirada de atención primaria y desde otros niveles asistenciales. Porque si desde la investigación no tenemos estos números, pues a pie de consulta, digamos, muchas veces estas realidades pueden pasar incluso desapercibidas, ¿no?
Clar, una persona es pot plantejar per què analitzar-ho en clau i perspectiva de gènere LGTBIQI+, i no englobar-ho en totes les persones. Però també crec que és important també mirar-ho en aquesta perspectiva, en aquest sentit.
Sí, de fet, nosaltres som, no, especialment, que tenim molt d'interès, ho diré així, en mirar-ho. Qualsevol cosa que no es miri l'estem invisibilitzant i donant per fet que ja no passa, o donant per fet que passen certes coses. De fet, si tirem uns anys enrere, en termes de salut o investigació cardiovascular, es donava per fet que tot el que passava en el cos de l'home passava en el cos de la dona. I això s'ha anat veient a poc, que no és cert, i que hi ha certes particularitats que van diferent. Llavors, en el cas de l'orientació sexual o la identitat de gènere, crec que també passen coses diferents, no? En persones trans que puguin estar fent una transició i hi hagi algun tractament hormonal, pot haver afectacions, no?, en l'aspecte cardiovascular, però també des d'un altre vessant més social, en el sentit de que les persones del col·lectiu a vegades poden estar subjectes a més pobresa. Les persones del col·lectiu que han fet un procés de migració tenen també una altra vida i poden tenir barreres diferents d'accés al sistema sanitari.
I ara també comentàvem amb l'Àngel Rivero de tot el tema de la PrEP, i que no tothom hi podia arribar, i perquè possiblement també portessin altres tipus de malalties, com malalties cardiovasculars i tot plegat. Clar, aquí també això també s'hi pot englobar, no? Tot el tema d'infeccions de transmissió sexual, etcètera, no? En aquest sentit, Víctor?
Sí, sobretot nosotros en este proyecto nos centramos más en este tipo de patología cardiovascular, por muchas razones, ¿no? Pero sobre todo porque sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Pero es verdad que, digamos que con estos resultados, digamos, podemos abrir el camino y abrir otras líneas de investigación que, por supuesto, también son muy necesarias, ¿no?, para investigar otras áreas de la salud, que lo que decía mi compañera, ¿no? Hay quizás más estudios en cuanto a salud mental y salud sexual, y no tiene que dejar de haberlo, son igualmente indispensables, pero quizá estamos dejando fuera otras áreas de la salud también súper importantes y que también requieren este tipo de investigación.
Ara, en aquest projecte Iris, com funciona en aquest sentit? Si jo hi vull participar, com ho he de fer? On m'he d'inscriure? O si vull convidar altres persones a participar-hi, ho puc fer?
Sí, de fet, estem oberts encara a la participació. Hem rebut participació de més de 300 persones i estem molt contentes. Però voldríem ara acabar d'animar per si algú més vol participar-hi, perquè creiem que quanta més gent hi participi, més perfils diversos podrem considerar. I una manera de fet, ens hem plantejat el projecte amb una metodologia que és un tant original, que es tracta de que la persona que participar només és omplir una enquesta que, francament, es fa en 5 minuts. Nosaltres hi hem posat molts de vídeos perquè ens agrada molt explicar-nos i que tothom tingui clar des d'on ho fem, però les preguntes són molt poques, són molt fàcils de respondre i es fa amb el mateix mòbil. I al final de l'enquesta apareixen tres enllaços, i llavors cada persona que respon l'enquesta pot convidar a participar a tres persones que conegui. Persones que siguin del col·lectiu LGTBQ, que tinguin 35 anys o més i visquen a Catalunya. Aquests són els únics requisits. Que sí que estem contentes de la participació a nivell de Catalunya, Víctor.
Sí, yo resaltaría sobre todo que han participado personas de toda Cataluña, no solo de Barcelona, que quizás para nosotras el acceso por otras experiencias quizás ha sido más fácil a personas de Barcelona, pero aquí hay representación de otros muchos lugares, tanto urbanos como más rurales. de distintas identidades de género, orientaciones sexuales, pero sí que es cierto que, bueno, pues mientras mayor participación, mayor muestra tengamos, pues mayor representatividad tendrán los resultados que consigamos.
I de quines franges d'edat ens podem moure en aquest sentit? A partir de 18 anys fins a...?
A partir dels 35. De 35 en amunt, bàsicament perquè la malaltia cardiovascular en els més joves és molt infreqüent. I a partir dels 35 és quan, per exemple, des de l'atenció primària es calcula el risc cardiovascular amb el Regicor, o sigui que té un sentit bastant clínic. I, bueno, de moment ha participat bastanta gent de la franja de 35 a 50. Ens està, a partir dels 55 ens està costant una mica la participació.
I, clar, a l'hora de buscar la gent, com ho feu? A través de xarxes socials, a través de la pàgina web, com es pot apuntar la gent al projecte?
Hem fet servir molt l'Instagram, tenim un Instagram que bastant actiu, i també tenim una pàgina web, que és projectairis.com, és molt fàcil el nom.
La cuenta d'Instagram també és igual, eh? Así que facilito.
Víctor, en aquest sentit, també, des del tema de la infermeria i tot plegat, és més fàcil que la gent del col·lectiu LGTBI acudeixi i participi en aquest sentit, o és molt més reticent?
¿En los proyectos de investigación te refieres?
Sí.
Pues mira, yo en esta experiencia trabajando como investigador, la verdad es que puedo decir que ha sido más divertida de lo que me esperaba, porque para favorecer la participación y el reclutamiento de personas del colectivo, lo que hemos hecho ha sido una campaña de, bueno, pues recorrernos muchos lugares de Cataluña en contacto directo con el colectivo, haciendo charlas, intervenciones, dinámicas, incluso casi que juegos en algunos casos. Sí que la implicación de entidades, agrupaciones, ONGs de todo tipo de Cataluña ha sido bastante importante. Así que, bueno, yo me quedo con esa parte de implicación del colectivo y sobre todo de que la gente cuando llamamos a la puerta nos reciben con una sonrisa, con los brazos abiertos y con muchas ganas de contribuir o de poner su granito de arena como pueda ser para que esta investigación avance y tengamos resultados lo más pronto.
I heu arribat més o menys en alguns resultats des de que, quan va començar aquest projecte, el projecte Iris, i quan es tancarà?
El que és la participació va començar fa un any i mig, potser, o sigui, ja fa temps. L'hem hagut d'aturar perquè estàvem també fent altres projectes, ha estat una mica intermitent. L'acabarem segurament en el proper mes, ja tancarem la participació i ara estem analitzant les dades que, bueno, que fins ara hem aconseguit i bàsicament són en relació a com la gent que ha participat es vincula amb el seu CAP, amb el centre d'atenció primària. Per exemple, hem vist que la satisfacció en termes de puntuar-la de 1 al 10, que és una pregunta que es fa habitualment a l'atenció primària, és més baixa en el col·lectiu que no en la població general.
Per què creieu que és més baixa?
Bueno, una altra de les preguntes que fem és si les persones que han participat s'han sentit discriminades en algun moment quan han anat al sistema públic de sanitat i per diferents motius. I en termes d'orientació sexual i identitat de gènere, una de cada tres manifesta haver-se sentit discriminada. Això entenc.
Algo tiene que influir, seguramente.
Home, crec que encara ara és una assignatura pendent, no? Tot el tema del tractament de la sanitat amb el col·lectiu LGTBIQI+, i sobretot també respecte a les dones del col·lectiu, que també en varen parlar
sí.
Un temps amb vosaltres i crec que... I...
Una altra de les coses que hem vist, una altra de les preguntes que fem és si quan anem al CAP compartim obertament la nostra orientació sexual o identitat de gènere i aquí només ha sortit que una de cada cinc persones que ha participat en el projecte Iris diu que no li ha dit mai a cap professional d'atenció primària del seu CAP, no ha compartit mai amb els professionals la seva orientació sexual o identitat de gènere. Llavors, aquí també el fet de no verbalitzar-ho, no poder-nos mostrar obertament, també creiem que ja fa un vincle una mica esbiaixat, no des de la total confiança.
Abans d'acomiadar-vos, com podem fer que la gent s'animi a participar en aquest projecte? Efecte querida, com poden contactar amb vosaltres?
Bueno, pues a todas aquellas personas que residan en Cataluña, que tengan 35 años o más y que pertenezcan al colectivo LGBTQ, pues pueden contactar con nosotras a través de la página web o de nuestra cuenta de Instagram, @proyectairis o proyectairis.com, no tiene pérdida, y ahí ya indicaremos de forma bastante fácil y bastante amable y cariñosa, cómo poder participar. También en la página web o en el Instagram está el número de teléfono, que tenemos un WhatsApp, no 24 horas, pero casi casi, y pues ahí estamos disponibles.
¿Y fins quan hi podem participar? ¿Fins quan està obert aquest projecte?
Pues he pensado terminarlo como en las próximas semanas, digamos que a lo largo del próximo mes probablemente, pero todas aquellas personas que así casi que de última hora quieran participar, pues serán bienvenides. My love has got nobody, my love is out tonight. My love has got nobody, that's right. She's gonna cut a rug up, she's making the next move. She's looking for somebody new.
Avui hem comptat amb dues persones responsables del projecte Iris. Una d'elles és la investigadora de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària, Jordi Gol i Gorina, la Anna Pontjoan. Anna, moltes gràcies.
A vosaltres per convidar-nos.
I també hem comptat amb en Víctor Romero, que també és infermer i investigador de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària, Jordi Gol i Gorina, i també una de les persones dedicades a la coordinació del projecte Iris, conjuntament amb l'Anna Pontjoan. A tots dos, moltes gràcies, i també gràcies per aquesta entrevista que hem fet, una mica accidentada, però us agraeixo.
Gràcies.
A vosaltres.
Si has caigut aquí, és per alguna cosa. Ja m'entens, amb David Ávila.
És hermoso amar y ser libre al mismo tiempo.
Yo nunca he sido libre. Había conseguido ser invisible. Estar sola del todo. Todas las cosas que no sé de mí misma. Mi cuerpo. No tengo una vida que me consuele. Me dan arcadas de pensar en ser dueña de mi vida. Y ahora, ahora quiero vivir.
Aquest divendres 1 de maig arriba a Netflix una de les propostes que més ha cridat l'atenció en el Festival de Màlaga. Mi querida senyorita, per parlar-nos d'aquesta pel·lícula, contem amb el seu director, en Fernando González Molina. Hola, Fernando, què tal? Com estàs?
Muy bien, todo muy bien.
Fernando, a totes les persones que passen pels amantents, us preguntem amb quin pronom vols que ens dirigim a tu.
Con el masculino.
Doncs així ho farem i així ho respectarem. Ara ho dèiem, aquest divendres arriba a Netflix una de les propostes que més ha triomfat al Festival de Màlaga. Com ho va rebre tot aquest carinyo que va tenir mi querida senyorita?
Hombre, lo he recibido con agradecimiento y también con la sensación de que lo que la película plantea pues es algo relevante, ¿no? Creo que es importante lo que tratamos de trasladar al espectador, ¿no? Que es básicamente poner luz sobre la realidad intersexual, que tradicionalmente invisibilizada, con lo cual el hecho de que la película emocione, llegue aparte a públicos variados, no solo a la gente con especial sensibilidad sobre el tema, sino pues a todo tipo de personas, la verdad que nos hace muy felices precisamente porque algo del mensaje cala, ¿no?
Fernando, pels que no varen poder veure la pel·lícula original de Jaime d'Armiñán, l'any 1972, té un punt de partida molt diferent o coincideix amb moltes coses?
Mira, al final yo creo que ambas películas comparten digamos que una arquitectura básica, pero en realidad luego se separan de manera bastante evidente. Yo creo que nuestra película funciona como una especie de actualización o revisión de la película original, que es verdad que era absolutamente adelantada a su tiempo, pero tenía muchísimas zonas de sombra que hacían que no acabaras de entender muy bien qué le pasaba a este personaje, a esta Adela, ¿no? Que básicamente era que era una persona intersexual, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesaba mucho poner el dedo sobre esto y, digamos, explicar bien la realidad del personaje. Esa es una de las grandes, primera diferencia. Y la segunda diferencia fundamental entre las dos películas es que mientras el personaje de Adela en la película original es un personaje solitario y que transita todo su viaje de identidad de una manera absolutamente aislada, nosotros queríamos en nuestra película construir un relato en el que los aliados, las personas que te ayudan en ese viaje, o los que te encuentras en el camino, un poco esta familia elegida, pues adquiera valor en la película y tenga su lugar en ella, ¿no?
Ara ho comentaves, la protagonista de la història és Adela, una persona que descobreix ja d'adulta que és una persona intersexual. Primer de tot, com ha estat aquest procés de càsting en el qual la protagonista, la Elizabeth Martínez, tal com fa el paper, és una persona intersexual?
O sea, es que esta fue una de las decisiones clave, ¿no?, en el inicio de la peli, ¿no? Vamos a poner luz en sobre la gradiente sexual, fundamental, casi como un acto de guerrillero y como un acto como no solo para la película, sino también para el discurso de la película, elijamos a alguien intersexual para que interprete el personaje, porque también de alguna manera compartiría con él cierta sensibilidad, cierto viaje, también cierto conflicto, ¿no?, y cierta relación con su cuerpo. Entonces, fue una decisión tomada muy pronto, pero claro, que la convirtió en una de las grandes dificultades de la película, porque este viaje de búsqueda duró casi un año a través de asociaciones intersex que nos empezaron con las que empezamos a hablar, y a partir de esas conversaciones llegamos a gente que nos contaba su historia y luego a más gente que nos seguía contando su historia. Es decir, fue un viaje muy largo hasta llegar a una chica que nos habló de Elizabeth Martínez, y llegamos hasta ella y ella grabó un vídeo, y después tuvimos, pues no sé, muchísimos castings, luego trabajo terapéutico con ella, trabajo de acompañamiento. Bueno, ha sido un viaje muy largo, por un lado encontrarla, por otro lado formarla como actriz, porque ella era informática, no había actuado nunca, y en tercer lugar ayudarla a interpretar sin dañarse, ¿no?, que de alguna manera pudiera transitar el viaje del personaje, que es muy intenso y que tiene puntos en común con el suyo, pero sin lastimarse ella mientras hacía el personaje.
Fernando, d'històries que facin referència a les persones intersexuals, tampoc no n'hi ha gaires. Per què creus que costa que la cultura i la societat s'endinsi en una realitat que és tan desconeguda per tots?
Jo crec que, de alguna manera, creo que por su propia realidad o por su propia vivencia, al final el consejo, o esto es lo que me contaba a mí mucho Mer Gómez, que es la activista y escritora que intersex, que nos ha, digamos, acompañado durante todo el proceso, me decía, yo le preguntaba, ¿no?, ¿por qué es tan invisible?, ¿por qué no se sabe?, ¿por qué hay tanto por saber? Y precisamente porque el consejo general que se daba a estas personas, desde los médicos, desde la medicina, desde la terapia, ¿sabes?, o incluso los propios familiares, era: mientras no digas nada, no pasará nada, porque no se notará. Esto que te pasa a ti no se va a notar, entonces manténlo en silencio. Yo creo que el silencio es lo que ha hecho mucho daño, ¿no?, a la realidad intersexual, y ha impedido de algún modo que hasta que no ha llegado el activismo, las asociaciones intersex, que no tienen tanto tiempo, no se ha empezado a decir en voz alta, ¿no? Yo creo que hay muchísimo desconocimiento, ¿no?, y por eso precisamente lo que te contaba al principio, creo que es relevante, ¿no?, el viaje que nosotros proponemos al espectador, ya no al espectador especialmente sensible con los temas, sino al espectador de Netflix, ¿no?, que no tenga ni idea de esta realidad y que se acerque a la película también como una manera de saber un poco más.
I, de fet, l'activista Laura Vilacremer va fer un curt que crec que es pot trobar per YouTube, que es diu Cerrecita Silencio, en el qual explicava això, que els metges els deien que, si us plau, que no diguessin res. Fernando, la història està situada a Pamplona i a l'any 1999, en el qual, per exemple, es parla del cas Vaninkoff i tota la LGTB-fòbia que hi va haver-hi. ¿Va a ser buscado también eso?
Sí, buscadísimo, claro. O sea, el año muy buscado por varias razones. La primera de ellas era que Alana Portero, la novelista y guionista de la película, y yo compartimos así la misma edad que Adela en ese momento, y de alguna manera podíamos aprovechar la película para contarnos a nosotros mismos, ¿no?, para contar nuestro propio viaje de identidad o de orientación en mi caso, ¿no? Este viaje también, yo soy de Pamplona también, yo también viajé a Madrid, yo también tuve que hacer una construcción de una búsqueda de quién era, y nos parecía como interesante hacer que compartir esto con el personaje protagonista. Y en segundo lugar, porque el año 2000 fue un año clave en el activismo en Madrid, en el orgullo gay. Fue un año en el que, digamos, la manifestación creció exponencialmente muchísimo, y nos parecía que era ese momento, ¿no?, del activismo era fundamental, porque puso, digamos, las bases para todo lo que vino después. Nos parecía un momento clave para retratar una historia que hablara de esto, ¿no? Y el caso de Rocío Vaninkoff es un caso clave para contar uno de los grandes casos mediáticos mediáticos, el último gran caso mediático de los últimos, en los que se ha juzgado públicamente de una manera brutal a alguien solo por el hecho de lo que es, qué le gusta o qué parece, ¿no? Y entonces esto, de alguna manera, hacía espejo perfecto con nuestra peli, ¿no? De alguna manera, nuestra Adela, a la que llaman la caballo en Pamplona, ¿no? Por su aspecto físico, por lo que parece ser o lo que, pues de alguna manera era un poco, hace un viaje parecido al de Dolores Vázquez, ¿no? Y nos parecía eso, que era una metáfora muy, muy guay de la cultura popular española, de cómo se había marginado y, vamos, no sé cómo decirte, machacado a una persona solo por el hecho de lo que, o de lo que le gustaba, o de lo que creia, o de lo que parecía ser, ¿no?
Deixa'm dir un parell de coses. Un, que en aquesta pel·lícula heu fet un càsting meravellós entre les actrius i actors i que hi podem trobar, i hi ha Anna Castillo, Paco León, Manu Ríos, Maria Galiana o Lola Rodríguez, o fins i tot la mateixa Elisabet Martínez com a actriu intersexual que debuta en aquesta pel·lícula. I crec, en un capítol en el qual l'hem titulat Cuidem-nos com a col·lectiu, que també va d'això aquesta pel·lícula, que a part de mostrar la història d'una persona intersexual, també va de com el col·lectiu ens cuidem entre nosaltres, les cures, l'autoacceptació, la família escollida en aquests companys de pis, després... No sé si també tens aquesta impressió.
No, absolutamente, es lo que te contaba, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes diferencias con la película original. Nuestra peli es una peli de amor, pero es una peli de amor propio, ¿no? En primer lugar, la peli habla de una coste, de lo que cuesta construir este amor propio para las personas del colectivo que han tenido viajes pues en conflicto, en dolor, ¿sabes? Y que esa construcción, primero de respetarte y luego de quererte, es una construcción fundamental, y es fundamental los aliados, la gente que nos acompaña en ese viaje, ¿no? La gente que nos encontramos, o nuestros mentores, gente mayor que nosotros, gente que ha luchado antes que nosotros, o la gente que a nuestro alrededor, y cómo en esa creación, como tú dices, del colectivo, del grupo, de la familia elegida, que es un término que quizás suena un poco ñoño, pero que creo que es fundamental, en esa lección que vamos haciendo, nos vamos construyendo nosotros mismos, y la película quería hacer este homenaje, ¿no? No solo a los amigos o a la gente que elegimos, sino también a la gente, a los mentores, a la gente que nos enseña, y también los que vinieron antes que nosotros y los que lucharon por nuestros derechos antes de que nosotros llegáramos, ¿no? De alguna manera, contar esto, la importancia de lo colectivo.
No soy solo el silencio, no soy la herida que no pude cerrar.
Fernando González Molina, director de Mi querida senyorita, una pel·lícula que arriba aquest divendres a Netflix, una pel·lícula que ve avalada per tot l'èxit del Festival de Màlaga i també per totes les bones crítiques que ha tingut aquests 15 dies anteriors a sales. Fernando, què estàs preparant ara?
Pues ahora estoy acabando de postproducir una película precisamente rodada en Barcelona que se llama Cronos, acerca de todos los acontecimientos posteriores a los atentados de la Gambas del 2017. Nada que ver con Mi querida señorita, pero también una peli que habla mucho de quiénes somos, ¿no? Y una peli frenética, un thriller dramático muy interesante con Erika Oquer, Mónica López y Diana Gómez.
Doncs mira, estarem atents. Ens acomiadem amb un dels temes de la banda sonora, La luz que vendrá, de Azara. Fernando González Molina, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosotros, muchísimas gracias, por atenderme, por apoyar la película.
I no, enhorabona, perquè és un projecte meravellós i que tant de bo que la gent a Netflix, a partir d'aquest divendres, la caroni, perquè val molt, molt, molt la pena. També deixeu-me agrair a la nostra companya, la Rosa Silloé, que ens hagi acompanyat a la part tècnica, i a vosaltres dir-vos un parell de coses, que podeu escoltar aquesta i altres entregues del Ja m'entens al web i a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3Cat i a les diverses plataformes de podcast. I que, si voleu, ens escoltem la setmana que ve, perquè, bé, Ja m'entens.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.